A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimecres, equador de la setmana laboral per alguns, per altres no tant, però bueno, això és la particularitat del país, que estem quasi 7 sobre 7 i 24 sobre 24 en alguns casos. Tinc un mix de tertulians avui i tinc una nova convidada que estrena, diguem, programa avui amb nosaltres. Mònica Martínez, benvinguda, tu ets la fundadora de Stop Bullying.
Sí, senyor. Moltes gràcies per convidar-me i sí, sóc fundadora de Stop Bullying actualment.
En parlarem, perquè són vacances escolars, però malauradament hi ha algunes coses que no paren durant les vacances escolars o s'intensifiquen. Per fer-nos companyia a nosaltres i fer-te companyia a l'estudi, Xavier Altimir, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí.
Un dia amb aigua, però bueno.
Bueno, fa falta per cargols i per bolets, diuen.
Hi ha més trànsit de lo normal. Bueno, avui tot i que hi ha menys per les escoles, però...
Els paraigües tenen quatre rodes, com diguem al
sí.
País.
Sí.
I per completar doncs, aquests convidats, David Perescases, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me, Enric.
Un plaer tenir-te aquí. Cerca que dèiem, bueno, els paraigües tenen quatre rodes, va bé per l'activitat de pàrquings també i per tenir més facturació, perquè es té que notar, no? També.
Sempre que hi ha condicions meteorològiques que no són favorables, doncs sí, la rotació es veu bueno, substancialment millorada. Sí.
Bueno, són coses que per comerços també passa. Com deia Mònica, ja que et tinc avui de convidada, sí. Parlàvem de vacances escolars, molt bé, perfecte. Problema que a la nostra època, quan nosaltres érem joves, sí. Sempre hi havia, doncs, no direm el cap de turc de torn de la classe o els que hi havien, més els altres que eren els gamberros, per dir-ho d'aquesta manera, però clar, quan s'acabava la classe, la cosa s'acabava, t'anaves a casa i s'havia acabat. Avui dia, malauradament, entre xarxes socials, mòbils i altres coses, és pitjor durant les vacances que durant el curs escolar o no hi ha estadístiques en aquest àmbit?
A veure, realment el bullying té diferents formes, no deixa de ser un maltracte entre iguals, en aquest cas, s'ha de diferenciar sobretot que és entre nens, entre les mateixes edats. Si no, parlaríem d'un altre cas de lo que seria violència infantil o una altra casuística. Aleshores, avui en dia, amb el ciberassetjament, tenim el gran problema aquest, no? Que ja no s'assetgen solament a l'escola, sinó que surten de l'escola i tenen el problema 365 dies a l'any, o sigui, sempre. Llavors, clar, cada vegada tenim més problemes amb les xarxes, amb les pantalles i sobretot amb el mal ús d'aquestes pantalles. O sigui que dades, n'hi ha dades i després cada vegada estic rebent més demanda sobre pares, no solament pares, sinó institucions, escoles, mestres, direccions, que estan tenint molts problemes de lo que és l'assetjament escolar.
Malauradament és així. La casuística que hi és tu, sempre que a vegades també hi ha hagut doncs, el de la classe superior, per dir-ho així, que els nouvinguts, per exemple, quan fas la transició de primària, que és un entorn d'una certa manera, a secundària, per dir-ho així, doncs sempre els que ja porten dos o tres cursos, doncs mira, els nouvinguts els hi farem la guitza, no? Per dir-ho així. Això s'ha magnificat també una miqueta amb els anys o... Queda igual, malauradament, que no tingui que ser igual, però per utilitzar una paraula, diguem que...
Sí, a veure, avui en dia jo crec que a nivell de diversitat tots som molt, molt diversos i hem pres una mica de consciència de que cadascú és diferent dintre de lo que nosaltres diem normalitat, perquè això la normalitat podríem fer un debat aquí molt, molt exhaustiu, no? Per qualsevol raó, cadascú té una diversitat de fer amb el seu comportament. Sí, i en funció de que els nens veuen algú que sigui diferent, ja comencen al millor a ficar-se amb aquest nen. A la nostra època, nosaltres també teníem unes altres bases, no? Nosaltres estàvem més influenciats per lo que és la religió, ens tenien una mica més, sí o no, més controlats amb això, i actualment, a veure, estem en un escenari de aquí tot val, no? Aquí tot és possible, no? Llavors, què ha canviat abans d'ara? Pues han canviat sobretot que no s'educa moltes vegades amb valors des de la família, després amb l'entorn de les institucions, tant a l'escola, i després de tot el que estem consumint amb les xarxes socials. O sigui, això tindríem de tindre, intentar abogar per una educació més inclusiva i, sobretot, ensenyar als nostres joves el que estan consumint. Llavors, clar, la diferència és abismal. És igual que quan abans es feia la mili, no? Tenien molts temes d'aquests, no? De gent que feia abans la mili, inclús han estat sortint molts traumes d'això, de abans quan es feia la mili amb 18 anys, aproximadament. Llavors, clar, havien molts traumes i ara han sortit molt a la llum. Pues això és el mateix. No podem normalitzar la violència infantil perquè abans ho portàvem bé i era algo que aquí no passa res i ara, pues, normalitzar-la, no. El bullying o l'assetjament escolar és violència i és algo que no podem permetre, perquè després, amb edats adultes, aquests nens creixen i aquestes nenes creixen i després venen els possibles traumes amb un entorn diferent, com és a la feina, amb el que seria quan et fan el buit, no? O inclús a la família, i venen casos molt més problemes que és l'escola, quan tenen aprenentatges que no estan corregits o adaptats.
Xavier, veia, fiéssim el cap, perquè aquí no tenim càmeres, o sigui...
Lo de la mili,
no? No, no forcément lo de mili, lo d'educació, com deia la Mònica.
Bueno, la mili a Andorra no hi ha hagut mai mili.
No és el cas.
No hi ha hagut mai mili.
Però bueno, és cert, bueno, que l'educació però... a casa també és una part important, també el comportament de la canalla.
Estic molt d'acord amb el que deia, falta de valors molt... Bueno, jo em dono compte perquè també... de vegades estic amb l'entorn de l'esport, hi ha molta canalla i de vegades pues, la falta d'educació és permanent. Vull dir, gent que els hi dius vigila, no faiguis això, i continuen fent, no fan cas. Jo a vegades parlo amb els monitors aquests dies que de setmana que hi ha campus i a mi no em fan cas i no sé què, bueno, sí que és un problema. I bueno, llavors jo a la meva època, que és, sembla que és bastant més, va bastant més enllà que la teva, ho arreglaven amb un bolet. Vull dir, jo anava amb col·legis de frares i d'allò, i et fotien un parell de cleques i passaves tieso com un d'allò. No, ara en aquests moments és impensable que puguis evidentment fer això. Jo tampoc estic content d'haver rebut alguna cleca com m'havien donat, no? I si només hagués sigut cleques, però vull dir, i càstigs i d'allò, però bueno, sí que els valors d'una manera no gaire, diguéssim, sèria, que allò de d'allò, per fer ben adquirir valors. Jo crec que la gent d'una certa generació cap enrere, doncs, tenim uns valors i que ara s'han perdut bastant. No dic que no els tinguin molta canalla, perquè segurament hi ha una bona part que reben molt bona educació dels pares, però n'hi ha una altra que bueno, totes aquestes històries que estan passant d'escaldes, d'aquestes quadrilles i tot això, vull dir, això a Andorra quan jo era jove no passava, podia passar que el rugby, tu, això, de tenir els de rugby, es liaven a bofetades un dia a la sortida de la discoteca amb uns de Barcelona, però bueno, això eren coses de jovent, ja estem parlant de, ja de jovent de 17, 18, 19 anys, no? Però el que està passant ara a Andorra últimament jo no ho havia vist mai.
Això el que dius em fa pensar, posant frase en el temps, que dius a vegades els de, per dir, no direm parròquies, però els d'una parròquia a una altra es tiraven pedra els nens els uns als altres, també. Sí, o sigui, hi havia aquesta rivalitat més o menys sana o insana, per dir una manera. Però és cert que avui dia la cosa s'ha desvirtuat molt, com deia molt bé el Xavit, no, David?
Sí, aviam, la Mònica penso que ho ha descrit molt bé, i el Xavier també, no? És a dir, la falta de valors, la falta d'educació, de respecte, que pròpiament ha de sortir des de casa, és a dir, primer, els primers que han d'intentar ficar èmfasi en això són els pares, no? Però després sí que és veritat, el tema de les xarxes fa molt mal, molt mal. Tu, jo que estic a Twitter, pel que estic, a la xarxa X, perdó, ara ha canviat, allò sembla un bar de borratxos. Depèn de quin vídeo en surts, no sé què fa l'algoritme, ja traslladem un vídeo que és, bueno, violència absoluta, no? I no entens, i violència entre joves, que dius, això què és, no? És una cosa bastant sorprenent, no? Jo el que sí que constato, que, o sigui, d'una manera no volguda, nosaltres en la nostra joventut, jo he estudiat amb internats i després amb residències, era normal les novetades, i ara, amb la perspectiva que et dona el temps, dius, hòstia, allò era assetjament o era un bullying o estàvem fent, jo què sé, no? Pot semblar una roqueria, no? Però potser allò que li estàvem fent amb aquell xicot que arribava bé a l'internat, pues, clar, i ara et sents molt culpable. Jo almenys me'n sento molt, no? Jo què sé, són xorrades, no? Però li prenies la tovallola quan estava dutxant, no? I feia sortir per tot el dormitori, que són coses de crios, però que ara no ho veus, si no te n'adones, no? I dius, hosti, sí que és veritat que s'ha de fer aquest exercici i admetre les coses i veure-les en perspectiva t'ajuda a veure, a dir, que, hosti, pues allò que fèiem, que ho normalitzàvem, perquè es feia a tothom, no és normal.
De fet, el que tu comentes, David, és que per posar-hi un nom, no? La gambarrada, per dir-ho d'una manera.
Sí, la gambarrada, la novetada.
O la trastada, dius, tenia un efecte a molt curt termini, però no sortia d'aquest àmbit.
Sí.
El problema avui dia, el que diu molt bé la Mònica, és que, malauradament, dius, això ja no es queda en un àmbit, dic, molt reduït, diu, s'escampa i fins i tot, per la part, diguem, de la part assetjadora, quan més s'escampi, més feliç la fa, per dir-ho d'una manera, perquè avui dia penges un vídeo en una xarxa i a partir d'aquí ja la cosa es pot fer viral i amb unes magnituds doncs, molt, molt importants, també.
Exactament, i a part hi ha una cosa molt important, que és entendre que una vegada va una imatge o qualsevol història a les xarxes socials, això queda a llarg termini amb el temps, eh? Vull dir que això li pots fer la vida impossible a qualsevol persona, i més un adolescent que encara no té desenvolupat la seva vida social, per ells és molt important amb aquesta vida social, llavors que s'ho estiguin passant entre companys pot ser realment algo traumàtic per tota la vida.
Del que dieu, dos dades, fa res, uns dies una nena de 9 anys a França es va suïcidar per assetjament, també va haver-hi un cas a Espanya fa uns dies també, adolescents, ja a Andorra, per sort, de moment, jo no tinc constància que hagi hagut infants o adolescents que hagin arribat fins a aquest punt de plantejar-se doncs, de treure's la vida per assetjament, però bueno, és a tenir en compte, també.
A veure, suposo que també s'ha de dir que moltes vegades no surt a la llum aquestes coses perquè queda molt tabú, queda molt a la família, no? Ja és tabú tindre un fill que s'estigui autolesionant, per exemple, tampoc ho anem explicant per ahí, i quan passa una cosa d'aquestes, en països com Andorra, que som un país amb una societat molt, molt petits, moltes vegades s'amaga una mica, no? Sí que n'hi ha nens i adolescents i nenes, en aquest cas, que puguin tindre la ideació autolítica, no? de fer-se mal per aquests casos. El que passa que de vegades es recondueix o la família no vol que la gent ho sàpiga, tampoc, eh? Moltes vegades aquestes coses queden una mica tabú, tapadetes, que ja ens va bé d'amagar les cosetes i tal, però sí que n'hi ha casos. Jo estic col·laborant amb una associació que es diu l'Associació per la Defensa del Jovent d'Andorra, i faig el que seria el pla d'acollida a la família quan hi ha un cas d'assetjament. Aleshores, tenim casos, no és que no n'hi haguin, n'hi ha casos, i nens que estan realment patint molt, però patint molt. El que passa que això moltes vegades doncs a les escoles ens costa molt que prenguin consciència de quan un nen el que parlàvem aquí, no? És normal de que li estiguin pegant o que estigui patint o li estiguin insultant o que sigui el típic rarito de la classe, i ens costa molt també reconduir la situació, tant a nivell familiar com que totes les parts estiguin treballant conjuntament per poder resoldre aquesta problemàtica. Però sí que n'hi ha, eh?
Sí, del que dius em fa pensar una miqueta el que deies tu, David. Hi ha un Dr. Jekyll i un Mr. Hyde, no? Una miqueta dintre cada criatura.
Jo et volia demanar, ara deies que us costa molt a les escoles, però és per falta de protocols? És a dir, que l'escola no detecte aquests comportaments que són absolutament reprobables? O és que, no ho entenc, no? Que l'escola no ho detecti, és a dir, que normalitzis que s'estiguin pegant dos nens, no ho entenc.
A veure, s'ha de tindre en compte que de vegades els mestres o les mestres, en aquest sentit, tenen moltíssima feina, i a nivell de competències la informació de vegades arriba o no arriba a la direcció del centre, que és la persona que ha de desenvolupar i activar aquest protocol d'assetjament, sí? Això és molt maco, el protocol d'assetjament és molt maco.
Hi ha una aplicació, però, no, també?
N'hi ha una aplicació després per si tens algun tipus de problema, però més a nivell de la persona que estigui sent assetjada, sí? N'hi ha una app que es pot utilitzar, que és la de Berresol, d'acord? Ho podeu buscar per internet, amb qualsevol pàgina de govern, us trobareu la informació, o trucant directament a l'associació. I, a part d'això, clar, no és el mateix que un nen estigui patint assetjament que vagi la mare o el pare a parlar directament amb el tutor de que el nen estigui o no estigui patint assetjament i després que totes les parts de l'escola, sí, es posin d'acord perquè s'hagi desplegat o no. La persona que ha de desplegar el protocol, última i exclusivament, és la direcció de l'escola. A partir d'aquí sí que pot anar un pare o una mare al Ministeri d'Educació, a inspectors, perquè es pugui fer alguna cosa, perquè de vegades el diàleg no és fluid. Aleshores, què passa? Que quan hi ha un problema, aquest problema no és de ningú.
Parlàvem de l'aplicació, ho sé perquè com a president de la Federació Andorrana de Pàdel ara ens han obligat a totes les federacions a tindre una persona que una mica gestioni el tema aquest de poder...
Sí, un delegat, per dir-ho així, no?
Sí. Un delegat,
sí. Hi ha una, doncs, en aquests, nosaltres en aquests moments doncs, hi ha una persona de la junta directiva que ha d'anar a fer una espècie de curs o d'aprenentatge per gestionar aquesta aplicació i tal. Però vull dir, el fet de que tu puguis ficar en una aplicació que hi ha un cas d'assetjament, qui gestiona això darrere? Qui hi ha darrere? Quan arriba el missatge, qui hi ha darrere?
L'aplicació de Berresol és una aplicació que han ficat en algunes escoles d'Andorra, sí? A partir d'aquí, jo conec lo de les escoles, particularment, a partir d'aquí, aquesta aplicació moltes vegades es pot dissenyar de dues maneres. Que estigui la mateixa persona que, com tu dius, al teu àmbit, estaria un delegat, allà estaria un tutor de l'escola que pot anar a resoldre també algun tipus de problema. I directament, va directament a govern. Jo suposo que és el Ministeri d'Educació, sí, inspectors. Sí, a partir d'aquí, ells també... A veure, dins del protocol, sí, també ha d'haver-hi un consens entre l'escola i el Ministeri, perquè el Ministeri d'Educació, perquè vegin si realment és un cas d'assetjament o no. Perquè això s'ha de filar molt fi. No tot és assetjament, sí? Però què ens diferencia lo de que si és assetjament o no? Pues que estigui passant repetidament durant un temps, sí? I que després n'hi hagi una bona observació de lo que és el conflicte. Perquè si no hi ha una bona observació, si tu observes un conflicte i observes des d'una part en què estiguis molt implicat, no tindràs imparcialitat d'aquest conflicte. Aleshores, clar, moltes vegades és veritat que n'hi ha una mestra que observa el conflicte, després n'hi ha les persones que estiguin a cantina o al menjador, en aquest cas, que pugui observar el mateix conflicte. Llavors el nen està canviant d'espais i aquesta persona tindria d'anar observant ben bé el que està passant allà per a veure si és això, és assetjament o no. Llavors n'hi ha masses dispositius que moltes vegades no van en consonància. És com la música, no? N'hi ha molts instruments, però de vegades pues, xirria una mica, És complex.
No són prou eficients, llavors.
De vegades no anem tots a una. Aquest és el problema, perquè l'assetjament escolar és cosa de tots. No solament és la culpa de l'escola, la culpa del ministeri, la culpa de les famílies, la mala educació, com jo dic, no? Sinó és anar una mica tots... I si realment, solament pel fet de que un nen estigui patint, ja tenim un problema. Li hem de ficar una etiqueta al patiment? Hem de justificar que t'estiguin fent la vida impossible? Pregunto,
Sí, del que deies tu, Xavier, en l'àmbit esportiu, el govern havia preparat un protocol que el text està examinant. S'estava parlant doncs, a finals de setembre d'aquest text. No sé si encara està ja actiu o no per els casos d'assetjament en l'àmbit esportiu també. Perquè,
ja t'estic dient. Sí, sí. Últimament he rebut ja 3 o 4 correus de govern. Diguem, no, encara no ho nomenat la persona que està a fer càrrec d'això. Ja ho han fet, fer abans d'ahir. Però vull dir que el govern està apretant molt en aquest sentit. A mi el que em preocupa, vull dir, el que trobo és que hi ha un... Abans es parla de línies molt fines, amb el que és assetjament o no, perquè també seria una pena que el fet de que hi ha bromes simpàtiques, abans parlàveu de les novetades i tot això, però hi ha bromes simpàtiques que s'han fet tota la vida i d'allò. Una altra cosa és que aquesta broma es consolidi al dia a dia i se li vagi... Però vull dir, hi ha bromes simpàtiques... Llavors és qüestió de filar molt prim aquí. Després, una altra cosa és que els pares, el fet de perquè hi ha hagut un dia una broma d'aquestes simpàtiques, ja ho consideren un cas d'assetjament. I potser també el que podem acabar fent és creant un sobreproteccionisme als nanos, que el dia de demà també això em preocupa, perquè, escolta, estarà el món ple de gent que per qualsevol cosa, escolta, es queixaran i no sabran autodefensar d'algunes coses, no? Que jo crec que les nostres generacions segur, hòstia, quan algú ens vol mossegar l'orella, ens defensem, no? I això també és un tema que jo crec que s'hauria de tindre en compte. Vull dir, a lo millor el sobreproteccionisme pot arribar també a comportar de que el dia de demà estàs creant una persona, la paraula no és dèbil, és
massa afable, potser.
Sí, massa afable, massa d'allò, no? I llavors això també jo crec que s'hauria de tindre en compte en tot aquest àmbit, no?
El tema que, bueno, retomo una mica el que dius, no? El tema és, nosaltres a la nostra edat ens definíem, no? Jo me'n recordo, Jo me'n recordo que ens definíem com... Com et definies tu a la teva edat, per exemple? Si vols explicar-ho. Sí, quan al millor et venien a agredir, no? Normalment...
Pues mira, moltes vegades, si veia que tenia les de perdre,
m'escapava,
i si tenia les de guanyar el futbol, i el bolet primer lloc.
Clar, aquí anem. Tenim de fotre el bolet? No podem... Bueno, clar, aquí està la diferència, no? No podem fotre el bolet. O sigui, aquesta educació per la pau, el tema és ensenyar els joves a resoldre conflictes, sí? I com tu dius, que no es quedin tampoc sense nuls. O sigui, a resoldre conflictes, però des de l'estratègia de, sobretot, de poder tindre unes relacions més socials amb els altres, però no amb violència.
Tot això és molt antic, eh?
No, ja ho sé.
Això ho va inventar Jesucrist fa 2025 anys, no? L'altra galta.
Ja t'ho deia, lo de la religió, ja t'ho deia, ens han educat amb la religió.
Amb el món actual, amb el món actual, anar parant la galta, hòstia, al final acabes anant a l'hospital, eh? Vull dir, o t'escapes i t'escabulleixes, o, hòstia, o et defenses, perquè, bueno, ja veieu, no?, amb l'àmbit global el que està passant, no? Estem en un món hiperviolent, hiper assetjador, m'imagino, i això m'ho diràs tu, el que li estan fent a la dona del president de la República Francesa és assetjament, no?
Totalment.
Hi ha hagut un judici?
Totalment. És un escàndol.
És un escàndol. Tot i que... És que no,
I el que em preocupa és que hi ha periodistes al darrere, que intenten mantenir aquest bulo i aquest fake news, que és un home, que no sé què. Hi ha periodistes que dius, home, se li suposa una mica de bases, no?, amb algú perquè s'atreveix.
Això és un delicte d'odi, completament.
Que, a més a més, diguem, judici ja, doncs, celebrat, deliberacions per primers de gener, 10 persones inculpades, a partir d'aquí també, és el perfil de la persona. Dius, bueno, una cosa és uns adolescents amb certs criteris i cert nivell de gambarrada, o física o digitalitzada, per dir-ho d'aquesta manera, després dius, bueno, és que estem parlant d'una població de 40 anys cap amunt, sense passiu, diguem, delictiu tampoc, em sembla que hi ha mestres, que hi ha enginyers, que hi ha una franja, diguem, o un ventall de la societat una miqueta ampli, que et dius que arribis en aquesta situació sense ficar-me ningú a l'esquena. És com la gent que pensa que encara la Terra és plana, no? Per dir-ho així, dius, estem al segle XXI.
Sí. I el que és continuacions més escandalós és, ahir ho vaig escoltar una mica les notícies de la francesa, és que el que sostenen ara com a instrument de defensa és que era una cosa epidèrmica, que no passava de la broma i que no sé què, i no sé quantos. Ho trobo, de veritat, aquests personatges.
Sí, però el nivell de broma que dius tu, David, a vegades pot començar per una broma, com deia molt bé el Xavier abans, que és una broma que fas un dia,
sí.
I que avui dia, malauradament, per tots els mitjans que hi ha, la broma és repetitiva i al final...
No, i sistemàtica cada dia a les xarxes, als diaris, bueno, diaris d'aquests digitals, hòstia, això era assetjament, per mi, no tinc cap dubte.
Parlant, el Xavier ho esmentava abans, el que hi ha hagut amb les colles aquest estiu, doncs, per la parròquia d'Escaldes, i potser per altres jocs també, que no sabem, dius, hi han hagut no fa massa temps pintades reivindicant la defensa de les persones, vull dir que segons el que passi hi haurà venjança i tal, o sigui que dius, ei, posem una miqueta d'aigua sobre el foc, perquè aquí el de les bandes rivals, jo penso a West Side Story, que és una pel·lícula molt maca, però és una pel·lícula i és un musical.
Sí, això de les bandes, aprofito una mica per retomar aquest punt, això de les bandes, realment el que va passar de lo dels 44 i tot aquest tema, moltes vegades és un copia i pega de lo que anem pillant per internet, lo que van pillant, no? I comencen tot amb un reto, no? vinga, va, doncs anem a fer això, ho hem vist pel TikTok, i vinga, va, anem a començar a fer aquest reto, no? I a partir d'aquí, doncs, s'organitzen i realment s'organitzen per diferents xarxes socials, inclús pels jocs en línia. I a partir d'aquí, doncs, van repetint tot el que van veient. Què penseu? Què és el que manté això, realment, amb aquest grup?
Bueno, és el problema del grup és l'àmbit de subvenció.
Un líder?
Hi ha un líder i el líder se sent acompanyat i tal, i llavors ja a partir d'aquí es va fent gran.
Clar. Són els companys, no?, els que reforcen tot això,
I bueno, hi ha l'emulació col·lectiva també.
Si no hi hagués un líder, no funcionaria.
Clar.
I
si no tinguessin els companys, no?, els que reforcen el comportament, no?, que són tots els altres que mirem i riem i fem lo mateix i jijaja. Pues això és el que manté, no? La societat estem mantenint aquest tipus de conducta agressiva, És un acte de reflexió,
Pues que ho veus a tot arreu aquest dia.
Sí, a tot arreu.
Aquest dia amb el futbol, el que va passar al final del partit entre el Madrid i el Barça, allò era vergonyós. Vull dir,
el món de l'esport passa molt.
Vull dir, gent que estaven a punt, es volien agredir, un, ja no vull dir noms, no, però la gent se'ls hi ha anat, i són gent que estan guanyant 8 i 9 i 10 i 12 milions d'euros l'any per fer la professió que fan.
Uh-huh.
Imagina't ara si estiguessin passant gana, no? O sigui, aquests sí que serien molt perillosos, no? Vull dir, és el que comentava abans, no? Estem en una dinàmica que el món no va bé, en general, crec jo. Jo sóc molt amb això, estic molt preocupat. I evidentment, la joventut o la gent jove, amb el tema de les xarxes i veient tot el que els hi va arribant, pues, es creuen que el món és així.
Bueno,
el
sí,
món,
sí.
Hauríem
la
d'intentar
realitat.
Que no
sí,
fos
sí.
aquest el que tenim, perquè el que tenim jo no comparteixo pràcticament el 80% del que està passant al món, no?
Del que dius, Xavier, a més, una cosa que per alguns, el comportament d'alguns jugadors, esportistes, artistes, el que fos, no?, d'una persona que tingui doncs una certa imatge i un cert ressò de cara al públic o a la societat, si és el, no direm el teu ídol, però una de les persones de referència que segueixes, tens un efecte mirall que dius, ostres, si ell ho fa, jo a la meva escala, endavant, no?, per dir-ho així.
Sí, sí. Bueno, una mica el que deia el Xavier, no? Per això aquestes persones que tenen aquesta transcendència una mica en la vida pública haurien de tenir comportaments com exemplars, no? I que no se'ls hi pogués retreure res més de portes enfora, no? Quan estan en un, davant d'un micro o estan jugant un partit de futbol i s'acaba, has perdut el partit, li toques la mà al rival i el felicites, no? Que és el que hauria de ser. Tal com ho veig jo, no? Una mica, jo estic completament d'acord amb el que diu el Xavier. Jo no comparteixo el 80% de les coses que passen en aquest món. És a dir, fa 4 dies es signa un acord de pau a Gaza. Ahir aquests locos tornen a bombardejar Gaza. Bueno, però escolti'm, però això què és? Però això què és? No?
Jo... Però l'acord de pau és una broma.
Sí, ja ho sé, però després agafes el diari, el Sudan, el no sé què, és que dius, bueno... Sí,
el que s'arriben a dir segons quins polítics en un congrés de diputats...
Sí,
insults
sense cap correcció,
cap correcció, tot agressius, enfotent-se,
sí.
Ja l'exemple comença per aquí, no?
Sí. Llavors, és el que tu dius, tot això va alimentant el monstre, el monstre que entre tots construïm, no? Llavors, aquest reflexe una mica és el que veuen les noves generacions, i la nostra canalla,
clar,
perquè tots els inputs aquests que arriben, al final estic absolutament convençut que dintre del servei això els hi fa la feina.
Tant que sí.
Del que dieu, la franja d'edat, no diem més conflictible, però potser més problemàtica a nivell de molts canvis hormonals, nois, noies, adolescència, influeixen també, agreugen. Hi ha horitzons que ha proposat fer tallers educatius de reflexió per trencar el tabú de la sexualitat i, diguem, explicar-ho d'una manera potser més fàcil, potser diré la paraula, o lògica, perquè avui dia, mateix problema, joves, mòbil, accés a la pornografia, una imatge molt desbiaixada de lo que és realment una relació d'amor entre dues persones o d'estima, per dir-ho així.
Exactament. Necessitem molt el que sigui educació sexoafectiva a les escoles. Sobretot poder parlar amb els joves des de... Sobretot que es donin compte que el que veuen alguna vegada al porno, perquè ara, a partir dels 8 anys, comença a arribar la pornografia als més petits. I arriba per accident, no vull dir que els nens vagin a mirar pornografia, sinó sense voler, estan a les xarxes i allà, inclús tu pots ficar que tens 18 anys i entres, no hi ha cap problema, no, allà és gas a fondo. Aleshores, explicar-li als nostres joves el que és l'amor i el que realment estan veient, que allò és realment actors i que tot el que es veu allà és completament fictici. Que per almenys, si cauen els seus ulls, puguin tindre un pensament crític de lo que estan veient, no és la realitat de l'afecte.
Passa que l'amor, si fem, jo no estic al corrent de les estadístiques, però pràcticament hi ha un percentatge molt elevat de famílies, de fills, que els seus pares estan separats, que han vist els problemes jo sóc dels bitxos raros, a vegades parlem amb els meus amics i la meva generació i quedem molt pocs que només hem tingut una dona, no?
Sou únics, quasi. Sí.
Llavors, hòstia, els fills, vull dir, també han vist pues, segurament bronques a casa, no sé què i tal, per això també és bastant complicat que li vulguis fer entendre una persona que ha passat per aquesta situació en el teu fill de lo que és l'amor, perquè al final pares barallats, pares que van amb el gabinet aquí, de manera fictícia,
sí, sí.
Vull dir, amb la mare i no es parlen i no sé què, llavors, clar, és que també hi ha els exemples, ja comencen per aquí, no? Moltes vegades a la família, moltes vegades, evidentment, a les xarxes, la pornografia, vull dir, bueno, està la cosa, està complicada per poder trobar un camí on poder dic, endreçar tot aquest tema, perquè és un desgavell. Un desgavell, però no solament en digital, sinó també en personal i físic.
Sí, David, si vols...
No, penso que hem fet el tomb, no? Però bueno, sí, una mica per completar, no? És a dir, el que hem dit, o el que has dit tu molt bé, Mònica, a l'inici, l'educació comença a la família. Jo penso que això ens hauríem de ficar tots i tenir-ho tots clavats en el nostre ADN, no? Després, a l'escola, no els hi podem passar tota la responsabilitat als mestres, els mestres estan per lo que estan, però l'educació torna a l'abans, surt des de casa, no? I després, el que estàvem parlant ara, no? Xarxes, internet, tots hauríem de fer un esforç col·lectiu, tots, quan dic tots, fins i tot les administracions haurien de regular aquest accés a internet, perquè no passi el que tu deies ara, no? És a dir, que et surt un... No sé si dius que tens 18 anys i ja pots, tens accés il·limitat a qualsevol tipus de disbarat, no? Ja no només al porno, perquè és que fins i tot hi ha vídeos d'aquests snuff i coses així que són que m'explota el cap.
I és que el porno ha canviat molt, Vull dir que cada vegada es veuen bestieses...
Sí, sí, però a vegades quan llegeix algun article al diari
et
provoca vertigen.
Totalment,
però clar, jo, bueno, saps, coses així, molt... Bueno, jo, tot això, no? Voldria això, que s'ha de fer un esforç col·lectiu a nivell de societat, no sé com es pot fer això, no? Però és que si no, les generacions que venen al darrere nostre estan absolutament perdudes.
Del que dieu d'esforç col·lectiu, és cert que nosaltres aquí no repartim tipus de tipologia... No forçadament sempre tens els avis o els padrins que estan aquí doncs, a vacances escolars per ocupar-se de la canalla i altres coses, perquè doncs, gent que ha vingut a instal·lar-se a Andorra i doncs, té una part de la família que està fora. Però passa també una altra cosa avui dia, no sé si vosaltres n'esteu informats, que molts avis, doncs, ja, com l'esperança de vida més llarga, doncs, ja no tenen ganes d'ocupar-se dels nets durant les vacances. Doncs et dius, ostres, dius... Com ha canviat una miqueta doncs, aquesta relació pares-avis?
Estan en el seu dret, no?
Pues sí,
també. Diu, però és cert que nosaltres de petit anar amb els avis doncs, era un moment...
Home, sí, joiós, a les vacances, perquè sí.
Era bé, i avui dia doncs ja...
I els avis ho percebien com la paternitat irresponsable, no? Dius, que foti el que vulgui, no? Jo no estic per renyar-lo, i el renyarà el seu pare, no?
Sí, o a vegades els pares tenen que renyar l'avi també, a més el nen, no? Per les gambarrades possibles que podien fer. Però és cert que aquest esquema, diguem, de cronologia, diguem, d'autoritat paternal, ha canviat una miqueta també en aquesta societat.
I tant que ha canviat tot. Tot, i el que canviarà, perquè clar, és normal, ara tenim avis molt més joves, moltes vegades, i clar, també tenen el seu temps, no?, per poder gaudir-ho, però n'hi ha de tot, vull dir, també n'hi ha avis que estimen molt estar amb els nets i que ho gaudeixen, inclús es preocupen per ells, van a activitats amb ells, e inclús a tallers que normalment també puc impartir, venen amb els avis a fer activitats, jo crec que n'hi ha de tot, no... en aquest sentit, crec que n'hi ha molts implicats també com a avis.
Pel que dius, és en part també doncs, esperançador i encoratjador, perquè aquests avis que poden ser més actius, si els pares no tenen el temps perquè els dos treballen i tal, doncs són els avis que fan de segon pares, per d'una manera, amb una certa implicació, també pot tenir una repercussió beneficiosa per a aquests joves adolescents, perquè sempre, no, els pares són uns carques, però l'avi té més experiència i l'escolto més.
Per aquí va el tema. O sigui, ara també molts d'ells el tenen com a referents, perquè n'hi ha avis que ja no són els avis d'abans, que no feien res, al contrari, o sigui, fan de tot. També estan a les xarxes, moltes vegades també els hi ensenyen un ús també bo de les xarxes, jo he trobat relacions un bon enllaç, no?, entre un net i un avi, que moltes vegades els ensenyen ben bé el que és veritat i el que és fictici de les xarxes. Inclús omplen buits, que en comptes de quedar-se tota la tarda a casa, estan amb ells i fan cosetes junts. N'hi ha de tot, Jo crec que la imatge de l'avi encara és algo que canviarà molt, perquè cada vegada visquem més anys i estem millor.
Això és esperançador. Tu que estaves pessimista, Xavier, per a la societat i dalt, dius, bueno, hi ha esperances encara que hi ha brots així de verdura, no?
Jo així. Encara que no soc avi, però tinc l'edat de ser-ho, no? I de vegades, en plan, la meva filla no sé el que farà, perquè de moment no està gaire per la labor, però vull dir, és un tema que jo tinc molt clar que el que em queda de vida la vull gaudir, no? He treballat durant molts anys, mai fotut un fart de fer hores i hores de feina i d'allò, i ara que he pogut reduir aquest àmbit laboral només a controlar certes coses i tal, doncs vull gaudir de la vida. Evidentment, si vingués un net, doncs li podria donar un cop de mà a la meva filla i segurament me l'estimaria moltíssim, no? Però jo, això de dir que m'enxufin els nets cada... Jo això ja ho posaria molt clar des d'un bon principi, ho tinc molt clar, vull dir, cadascú s'ha de responsabilitzar del que s'ha de responsabilitzar. Ara, gaudir del net, evidentment, en moments puntuals, ja m'ha passat amb una neboda, no?, perquè he tingut una neboda que encara és joveneta, molt joveneta, i ja l'he disfrutat amb allò, però després li dic, bé, ara vés amb el teu pare, que és el meu germà, dic, i espaviles, no? Però vull dir, entenc que hi ha avis, jo conec els dos casos, sí. Avis que diuen, a mi no m'atabalis i jo agafo i me'n vaig de vacances i d'això, i d'altres que només els diuen, escolta, tinc els... ja estan allí, no? Perquè tenen moltes ganes de passar hores amb els seus nets, no? Inclús en conec que els hi deixen veure poc i pateixen.
Això és veritat.
Això també, passa en aquest molt. Cas també en conec algun, no?
Sí, això també, el que diu el Xavier, és trist, David, que tinguis una relació, diguem, doncs, efímera amb...
Bueno, a vegades també pot ser per la distància.
També, també.
Els entorns familiars han canviat molt i, bueno, no tots tenen la possibilitat de tenir els avis al costat de casa, no?, com ha sigut potser el meu cas, no? Però vaja, jo des de l'experiència personal, jo passava els estius aquí al Pallars amb els meus avis i en gaudia molt, i segurament el que m'han transmès aquells estius i aquelles estones amb els meus avis m'han ajudat a ser la persona que avui soc, vull dir, al respecte de les coses, a intentar deixar la casa una mica més gran del que jo me l'he trobat, coses d'aquestes m'han ajudat, i vull dir que, bueno, doncs jo penso que és una cosa que és absolutament positiva. Altra cosa és que condiciona la teva vida diària, no?, el que deia el Xavier, no? Hòstia, no són fills meus, no? Són els meus nets, no?, o el que sigui, no? Però bueno, jo considero que sempre va bé aquesta relació intergeneracional, sempre va bé.
Sí, aquesta transversalitat, com sí. És la paraula, diguem, de moda, sí. Avui dia. Parlant, doncs, de diverses generacions, avui comença la campanya de vacunació contra la Covid-19 per major de 60 anys. Hi ha també, doncs, campanya de grip. Bé, és una cosa que necessària i no ens en descuidem, que tenim bitxos que estan per aquí i que han vingut per quedar-se, d'una manera.
Jo no en parlaré perquè no em penso vacunar ni d'això ni de res. Vull dir que al fi al cap... I no sóc anti-vacunes ni anti-res, però ja d'aquest tema ja en tinc prou. Ja
ja fa molts bastants dies que no vaig ni al metge, vull dir que estic bé, faig esport, em cuido i aire, tu.
Però del que dius, Xavier, és cert que potser...
Sí que em diran, aquest tio està boig,
no? No, no, no.
M'encantes.
No, però passa...
Pues és així, tu.
Passa una cosa també, potser, i agafaré una frase que he sentit fa pocs dies, que deien, temps difícils fan gent forta, temps fàcils fan gent dèbils. Potser per el... els nostres avis, que doncs calefacció a casa, la xemineia, condicions de vida difícils, treballar al camp per alguns, altres feines, l'organisme en si estava més exposat a defensar-se. I la societat moderna ens anem vacunant cada vegada més i estem perdent defenses naturals de temps immemorables, de, direm, va, anem fins a l'home de Cromanyó, per dir-ho així, no?
Els meus pares tenen 91 anys, els dos estan vius, estan molt bé i tampoc s'han vacunat. I si ells amb 91 no ho han fet, jo amb 65 que tinc no ho faré. Si moro pues, perquè m'ha picat un bitxo, pues, mala sort. M'ha picat en pan sarcàstic, no? Però jo crec que, ostres, si tot el dia ens estem autoprotegint, el nostre cos s'està relaxant i no està per la labor que és intentar fer-se fort, no? No ho sé, jo ho veig d'aquesta manera. Evidentment, pues, segurament jo he tingut potser la sort de que durant ara, si parlem del Covid, el vaig agafar 3 vegades i vaig donar positiu avui i l'endemà donava negatiu. Vull dir que segurament pues, d'alguna manera l'eliminava molt ràpid. No? El meu pare també em va passar en 3 dies, amb 80 i pico d'anys, l'havia liquidat, no? La meva mare el mateix. Llavors dius, potser això també et fa ser... En canvi jo reconec gent que ho ha passat molt malament i puc entendre que aquests vagin amb molta més cura i estiguin preocupats i es vulguin vacunar i tal. Això ho entenc perfectament.
Sí, cada organisme té...
Deixar... Jo el que em referia quan dic a mi que no m'atabalin és perquè considero que aquesta pressió que de vegades intenten ficar-te al govern, als metges i no sé què, escolta, deixeu estar la gent tranquil·la i no obligueu, com ens han obligat algunes vegades, a tindre que passar pel tubo per tot, no? Escolta, jo ja intentaré no relacionar-me, si no em vull veure, aniré a la muntanya i deixeu-me estar tranquil, però no, això d'obligar-te a vacunar, a ficar-te una vacuna i tot això, jo això, amb això no hi combrego, no estic per això.
Del que dius, per fer un paral·lel fàcil, que parlàvem del bullying començant el programa, dius, hi ha una sobreprotecció també de la societat de cara als adults. De la mateixa manera que ho fem cap a la canalla, que el sobreprotegim en una certa part, també hi ha, per part de tot el sistema societal, una sobreprotecció que volem fer també de la ciutadania.
Sí.
Sí. Jo ara recordem lo del Covid, que jo recordo perfectament això, no? La meva mare està de Luxemburg, a casa del meu germà, i havia d'agafar un vol per tornar, i com que va donar bé positiu de no sé què, no sé quantos, pues, bueno, es va haver d'estar un mes i escaig a Luxemburg amb el meu germà perquè no hi havia manera que donés negatiu en la prova del Covid.
Però està bé.
Està bé, perfecte. Sí. Està perfecte. Perfecte,
aquí es veu que depèn tot del sistema immune,
sí,
que tu tinguis,
clar.
No?
I en canvi, a casa, un cosí de la meva dona, pues, malauradament va morir. Una persona jove, amb 50 i escaig anys.
Sí.
Dius, hòstia, no ho entenc. Saps? Que aquests,
un virus selectiu.
Sí, no s'entén. No? Llavors, pues, bueno. Jo, bueno, o sea, el que no estic d'acord, el que no estic tampoc a favor, és que s'obligui per sistema a que la gent s'hagi de vacunar. Escolta, tots som lliures, tots som responsables, i que cadascú faci el que cregui que ha de fer o que li digui el seu metge, i per tant a partir d'allà pots actuar, no? Però que l'administració t'obligui d'alguna manera, com ens van obligar en aquell moment, és que si no podràs viatjar, és que si no pots moure, no pots sortir d'aquí, és que, escolta, això
inclús,
que és un abús.
Inclús,
van fer bullying.
Sí,
perquè estava repetit amb el temps.
Sí.
Bullying administratiu.
Sí. Si no et vacunes, no podràs moure, no podràs sortir de casa. No podràs... Però escolti'm, però on estan les llibertats personals aquí? No?
Jo aquí diria que en comptes de bullying us feien moving. Moving, que seria en l'àmbit laboral. Sí que és veritat que jo vaig també viure alguna història d'aquestes a nivell laboral de o et vacunes o aquesta vegada o no tornes. I jo al final ho vaig tindre clar, eh? Vull dir, a mi amb amenaces, res. Pues, adéu, ja està.
Clar.
És que tenim de ser suficients per poder triar el que volem en cada moment, perquè és el nostre organisme. I si nosaltres decidim de no fer-ho, doncs pues no fer-ho. Que volem fer-ho, doncs pues endavant. Jo crec que és qüestió d'això, no? De que et deixi fer la teva.
Del que dius m'agrada una cosa, Mònica, és que estem en una societat on ser ben vist, agradar a tothom, no eduquem els nostres joves a saber dir no.
Clar, és que de vegades no pots, perquè és que sembla que si ets una mica diferent et fan la, o sigui, et fan la vida impossible. Ben bé, moltes vegades no pots dir que no, amb el, sobretot els joves, no? Amb moltes, molta normativa, al millor no poden dir que no. A casa, al millor sí, però després a l'escola, al millor no. O a la inversa, de vegades no hi ha un consens entre el que poden fer en un espai i el que no poden fer en un altre.
Estàs condicionat.
Completament.
Estàs condicionat pels llocs de treball on estàs, per la feina que tens, per les relacions, per les institucions, per no sé què, per no sé quantos. A mi el que m'està passant ara, que estic ja en una fase que tot això ja m'és igual. Llavors, si a un tio li he de dir, escolta tu, et deixo de saludar perquè ja m'has cansat, doncs li dic. I em quedo tan ample, això m'ho va ensenyar un soci del meu pare que també té 91 anys i encara es viu, i encara que Déu el guardi per molts anys, em va dir, diu, i me'n recordaré tot el vídeo, jo als 65 m'he començat a despresentar de la gent. I jo me'l vaig quedar mirant i li vaig dir, i això què vol dir? No? I em va dir, pues, la gent que he tingut que aguantar durant tota una etapa de, pues, per temes de feina, per temes d'allò, i els hi he hagut de fer bona cara i tal, i no m'han caigut mai bé, pues ara vaig, els hi dono la mà i els dic que sàpigues que ja no et saludaré més. No? I això ara la despresentació, no? Que és també un tema una mica sarcàstic, no? És divertit, no? Pues bueno, pues, però clar, això ho pots fer a partir de... Però hi ha moments de la vida que has de passar per on has de passar, no? I pot, tot i que jo sóc molt així, molt pragmàtic i espontani, però també hi ha hagut de vegades de passar... coses que ara ja no me'n passo.
Sí, del que diu per acabar el programa, Concòrdia proposava doncs, que hi hagi una revisió de l'edat de llibertat sexual, per com dèiem, el sí és sí, el no és no. Sí és sí, el tens argumentat, el no és no també té que ser argumentat, perquè dir no per ganes de dir no tampoc és el seu. Ho poso en l'àmbit general, no forçament en l'àmbit de la sexualitat, però per als joves dius, vale, em dius que no, per dir alguna cosa, per dir així, però per què? És aquí potser el gran quid de la pregunta. No,
perquè no em ve de gust. Ja està.
Perfecte. No, però a vegades sabem sempre que els nens entre 3 i 4 anys, l'edat complicada sí. és o sí o no, saps? I dius, però clar, no és el mateix 3 anys que 16, per dir
clar, així. Clar, no és el mateix un nen de 3 anys, saps, que... realment, si no li ve de gust fer-li un petó amb una persona adulta, el que sigui, m'invento, ja directament no pot anar la mama o el papa de fer-li un petó, fer-li un petó, fer-li un petó darrere, no? Vull dir, jo crec que aquí el tema és, si no vols, s'ha d'ensenyar des de petit, no vol, i ja està. I nosaltres els adults ho tenim d'entendre, perquè sempre obligar els nens a fer petons a persones adultes, estic ficant un exemple, n'hi ha molts, no? Llavors, què passa? Pues que després no saben dir que no. Han de dir sí, per complaure a totes les persones. Llavors comencem des de casa, això, des de la infància, de començar a educar una mica en aquest sentit, des del meu punt de vista.
Jo aquí, em quedo sense arguments. No, jo, aviam, jo el que m'ha passat a casa, sí que és veritat que criant el nostre fill, doncs, bueno, doncs sí que és veritat que situacions d'aquestes que al nen no li feia un petó no li feia a l'àvia, no? I clar, tu et quedes amb cara de, hòstia, ja, perquè no li, però, bueno, tampoc l'obligues, perquè és que no saps què fer. Dius, bueno, no li, si tu ja li faràs demà passat quan la vegis, no? Nosaltres no l'hem educat d'aquesta manera, diria, individual, que tingui, bueno, però al final és la seva personalitat que surt i que s'ha de respectar. Vull dir, si no tens ganes de fer una cosa, pues, escolta, no l'has de fer. I una mica el que deia el Xavier, no? lo que t'aporta el pas dels anys és que cada cop et costa menys dir, escolta, jo això no ho vull fer, o jo això no em ve de gust, o no et vull ni parlar. No? Això quan ets petit sempre costa una mica més, però si entre tots normalitzem això, que cadascú pugui expressar una mica el que diu la seva voluntat, doncs bueno.
Bueno, persona que sí es mereixerà una abraçada a petons per celebrar-ho, el senyor Sergi Mas, que demà farà 95 anys, se li otorgarà l'Orde Carlemany per la seva doncs, trajectòria artística. Aquí sí, ben merescuts, perquè dius, Déu-n'hi-do, aquest home, doncs, la petjada que ha deixat al país a nivell de la seva obra i les seves participacions artístiques que ha pogut fer.
I podíem haver donat 10 anys abans.
Sí,
també.
Reconeixement absolutament merescut, però que arriba tard, sí senyor.
Doncs sí, bueno, senyor Mat, si ens escolta, una abraçada molt gran, que jo he tingut el plaer d'estar amb ell diverses estones. Nosaltres us agraïm molt d'haver-nos escoltat avui. Mònica Martínez, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí. Xavier Altimir, merci per estar amb nosaltres.
Ha estat un plaer, conegut gent que no coneixia, un plaer.
David Pérez Casas, gràcies per vingut.
Moltes gràcies per convidar-me, Enric.
Un plaer tenir-vos aquí. Nosaltres ens tornem a trobar demà per La Tertúlia. Gràcies.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.